Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa. Nou peregrinatge del Club Més Amics. Juntament amb la parròquia Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, marxem al sud d'Itàlia. Coneixerem els racons més emblemàtics de la regió de la Púlia i visitarem la Basilicata i el Santuari del Pare Pio. Del 24 de setembre a l'1 d'octubre, la Púlia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
El meu nit Jordi fent els seus primers passets. El primer dia de part d'en Jordi. En Jordi prenent les seves farinetes. El segon dia de part d'en Jordi.
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Amb el teu suport podem aconseguir-ho. Truca al 900-811-888 i comparteix el que importa.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Ràdio Estel.
La taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, benvinguts a una nova edició de la taula de l'Evangeli. Avui comentarem per a vostès les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 16 de durant l'any. Gràcies per ser fidelment amb nosaltres. Són els nostres tertulians, Anna Almuni, directora del Secretariat d'Apostolat Seglar de l'Arquebisbat de Barcelona. És membre de la institució teresiana. Hola, benvinguda.
Hola, benvinguts.
Mossèn Cinto Busquet és membre dels Focolars i responsable de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella. Hola, què tal?
Molt bé, content d'estar amb vosaltres.
Nosaltres també. I Francesc Figueres és membre de l'equip de la Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Pertany a la Comunitat Betània. Què tal, Francesc?
Molt bé, bé? Aquí com a casa meva. Aquí i esperant poder parlar amb els oients i fes-hi una estona de companyia i de presència amb ells.
Quantes coses, no?
Bueno, intentem. La ràdio és un instrument que arriba a molts llocs.
És veritat. Molta gràcies.
Volem comunicar.
Exacte. Doncs...
molta gràcies a tots tres per estar aquí. La producció del programa va a càrrec de l'Àlex Alsina. Antoni Huguet té cura del control de so. Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 16 és del llibre de Jeremies i del capítol 23.
Ai dels pastors que perden i dispersen les ovelles del meu ramat, diu l'oracle del Senyor. Per això el Senyor Déu d'Israel diu als pastors del meu poble: vosaltres heu dispersat les meves ovelles i les heu fetes fugir en lloc de fer-ne el recompte. Doncs ara jo passaré comptes amb vosaltres per reclamar tot el mal que heu fet, diu l'oracle del Senyor. I totes les ovelles que em queden, jo mateix les recolliré de tots els països on les havia fet fugir i les faré tornar als seus prats. Allà seran fecundes i s'hi multiplicaran. Els donaré pastors que les menin i ningú no tornarà a fer-los por ni a esfereir-les, ni en mancarà cap, diu l'oracle del Senyor. Venen dies, diu l'oracle del Senyor, que faré germinar un rebrot legítim del llinatge de David, i serà un rei excel·lent, que farà regnar en el país la justícia i el bé. En els seus dies, Judà no sofrirà cap mal i Israel viurà segur. El seu nom serà El Senyor és el nostre bé.
Jeremies predica els darrers anys del regne de Judà, abans de l'exili. Aquest fragment que hem escoltat és el final d'una sèrie d'oracles contra els reis de Judà. El profeta els fa una crítica comparant-los a uns pastors que, en comptes de vetllar per les ovelles, han provocat que fossin dispersades. Qui vol començar, doncs?
A mi em resulta superactual aquesta lectura, no? És com, pastors, feu de pastors, no disperseu. És el meu ramat, no? I em resulta actual pensant en la realitat que vivim de gent que està sortint dels països d'origen d'una manera brutal. I és com si Déu ens digués, ei, s'estan dispersant, esteu fent malanar la gent, no? I em sorprèn, perquè, a més, la lectura aquesta és prèvia a l'exili, no? Tot té un sentit, no? I m'agrada llegir-la avui com una lectura dita a tanta gent que té que sortir a dispersar-se per altres mons, no? I no sé, és una crida com a gent d'església de dir, ei, què vol dir això avui?
Una crida a gent d'església, hi ha gent de no església.
Per suposat, però
moltes vegades també,
l'església també.
Amb el que es viu a casa nostra, doncs potser el diàleg, l'escoltar l'un a l'altre, el que potser no tots tenim la veritat absoluta i doncs, jo cedeixo, tu cedeixes, ens trobem i seguim avançant com a poble, com a el que sigui, no? O com a família, o com a comunitat de veïns, o com... Vull dir, penso que és una realitat que la pots aplicar a moltes realitats quotidianes de casa nostra. Com a professor ets capaç... Tu, Anna, que has sigut professora, de tindre una classe i de no... sinó de treballar amb tot el grup, d'estar vetllar per tots els teus alumnes, que tots... potser un li costarà més, l'altre serà més ràpid, no? Mossèn Cindo, que és administrador d'una parròquia, doncs segurament trobarà gent molt diversa i variada, i també no serà fàcil de... Jo penso que és una lectura... I a mi el que m'agrada d'aquesta lectura és la promesa, no? Com Déu et dona ràpidament. A pesar d'això, jo hi seré. I jo refaré. I jo construiré. I jo protegiré. I jo tornaré a agrupar aquest poble. Ja? A mi això és el que em dona aquesta esperança, no? Que els temps polítics, els temps nostres són temporals, però Déu sempre hi serà i sempre refarà allò que es pugui trencar o allò que es pugui ferir, no?
Sí, jo també la veig, sobretot, aquesta lectura en l'àmbit intraeclesial, és a dir, quants cristians batejats tenim o quantes persones tenim aquí a casa nostra, a Europa, que més o menys podríem dir que són catòlics culturalment, però que ja en el dia a dia no tenen cap mena de vincle amb la comunitat eclesial. Què fem? Com els acollim? Com els acompanyem? Com ajudem processos de descobrir Déu avui? Jo veig en el dia a dia, també en el meu treball a la parròquia, quants malentesos s'han de desfer i es desfan quan hi ha la possibilitat, doncs, de parlar, de, fins i tot quan em venen i em diuen és que jo no crec en Déu. Doncs m'agrada provocar i dic, jo tampoc. I així ja els agafo per sorpresa. Dic, perquè suposo que el Déu en què tu no creus, jo tampoc no hi crec. És que jo no crec en l'Església, i doncs jo tampoc, perquè en aquella Església que em diu que no creu, jo tampoc hi crec. I en aquest sentit és important aquest treball de pastor. En quin sentit? El que diu Jesús després de l'Evangeli quan parla del bon pastor, aquesta relació personal amb cada u, amb cadascú. No? És a partir d'aquí que podrem també refer o reconstruir una Església, també aquí a casa nostra, que la veiem molt empobrida, que la veiem en un moment de crisi, en el sentit, doncs, també bo, de transformació. No perquè hàgim de tornar a models precedents, sinó perquè ha de néixer aquesta església realment poble de Déu, aquesta església encarnada, aquesta església que té una incidència en la vida personal i col·lectiva.
una mica com ens diu el Papa francès, o com aquí estem ara amb aquest pla nou de l'Arquebisbat de Barcelona, sortim, no? I aquest sortir no vol dir vinga jo amb tota la meva... No, vinga a acollir-te, a escoltar-te, allò que dius tu, no? A ficar-me en el teu lloc. Oh, jo no crec en Déu, jo tampoc. Segurament. Moltes vegades és no anar a dir ei, ei, que jo tinc la veritat... No, no, potser ell també té la seva part de veritat, no? I potser escoltant-lo i dedicant-li un temps i ficant-me en el seu terreny, veuré que potser sí que creu. Potser no amb la manera que potser tenim articulada, però té la seva experiència, té aquest Déu en el seu interior. I moltes vegades ens falta buscar aquest Déu a l'interior de les persones, de trobar-lo, de buscar-lo, de saber-lo fer a mà. I això ens costa, no? I això no ho farem si no coneixem la persona, si no hi dediquem temps.
Ens diu, ho diu, no? Jo estimo cada ovella, no? Jo estimo cada ovella. Jo hi soc amb elles, amb totes i amb cada una. Aleshores, reconèixer, en aquest sentit de intraeclesial que dèiem, no? També, reconèixer en cada persona, jo hi soc amb ella. I, per tant, no hi ha... Primeres divisions i segones, tots som de Jesús, no? Jesús ens estima cada un com som i amb la història personal antieclesial o no antieclesial que portem, no?
Passem a escoltar ja la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes i del capítol segon.
Germans, vosaltres abans éreu lluny de les promeses, però ara la sang del Crist us ha apropat. Ell és la nostra pau. De dos pobles n'ha fet un de sol, ja que ell ha destruït la barrera que els separava i els mantenia enemics, abolint en el seu propi cos la llei i els preceptes. Així ha posat pau entre tots dos pobles i ha creat una nova humanitat centrada en ell. Per la seva mort en la creu ha fet morir l'enemistat, i, units en un sol cos, els ha reconciliat tots dos amb Déu. Per això ha vingut a portar-nos la bona nova de la pau a vosaltres, que éreu lluny, i la pau als qui eren a prop. Per ell, uns i altres, tenim entrada al Pare, guiats per un sol esperit.
Crist, Déu, ha fet passar la humanitat de mort a vida i ha reunit en un sol poble l'Església. Aquests dos pobles dels que ens parla la lectura, jueus i pagans, que vivien separats i enemistats. Pau és l'enviat a anunciar aquest designi salvador als pagans.
Bé, em sembla que aquí queda molt clar la catolicitat de l'Església, en el sentit de la universalitat, en el sentit que no hi ha ningú que em pugui quedar fora. I avui dia podríem aplicar aquest concepte de pagans, jueus, doncs, cristians, no cristians, o de creients i no creients. Per un cristià, doncs, no hi ha dos pobles, hi ha un sol poble, hi ha una sola humanitat, i el poble de Déu és la llavor, hauria de ser aquesta llum en el món, però mai sentint-se a part. Jesús ens ha unit. Som, com diu també molt bé el Concili, tot ésser humà està unit al misteri de Jesús mort i ressuscitat. I això, doncs, també és essencial. Tot allò que sona a nosaltres i als altres és sospitós a l'Església.
És la resposta... Aquesta lectura és com la resposta a l'anterior, no? Uh-huh. És com la resposta del Nou Testament a
l'Antic Testament.
A l'Antic Testament, no? Éreu lluny, us heu apropat. De dos pobles, un de sol. Una nova humanitat, no? I aleshores és aquest sentit de tots. No, no queda ningú fora, no? Com deies...
ha creat aquesta nova humanitat. Jo penso que és aquest concepte, moltes vegades, de, el que dèiem abans, allò que està trencat, allò que està ferit, allò que està... Déu ho ve i ho repara, no? I és aquesta esperança de que és un sol cos, és una sola humanitat. Per tant, jo a vegades hem tingut experiències amb els joves de fer una pregària amb els nostres germans protestants i, ostres, hem acabat i dius, ostres, ens hem sentit a gust, ens hem sentit còmodes, perquè... Déu ha sigut el centre d'aquell moment. Després buscarem les coses que ens separen. Segur que en trobarem moltes. Però anem a buscar allò que ens uneix.
Moltes, moltes.
No, però vull dir, entenem, que hi ha cosetes, matisos, però anem a buscar allò que ens uneix, que és el Crist, que és l'arrel, que és la font de tot allò. I quan parteixes d'aquesta realitat, i ja no ets evangèlic, o sóc catòlic, o ets ortodox, o no, sinó som tots fills, com dèiem la setmana anterior, aquest cos, aquesta nova humanitat, s'ha trencat. Allò que ens separava, aquella llei, aquella espècie del que dèiem, allò que ens posa... És que tu creus en això, jo crec que en això ens ha unit.
I tant. Jo encara ho allargaria més, Francesc, en el sentit que no és només una consciència ecumènica de ser tots cristians, sinó realment de ser membres d'una sola família humana. I això ara i aquí, a la nostra societat catalana, és importantíssim. Per tant, tots aquells discursos de dir, ui, aquests moros, ui, aquests no sé què, ui, aquests... no anem bé, això no és cristià. La sospit... no hem de ser ingenus. Per tant, per exemple, en tot el món islàmic, doncs, hi ha coses que no són políticament correctes de dir, és un món complex i s'ha d'entendre qui tenim a casa per poder anar fent un camí d'una societat realment de tots i per a tots. Però no ha de ser sobre la sospita, sobre la demonització de l'altre, sinó sobre el reconèixer l'altre com un germà amb uns valors, amb una capacitat de contribuir a, la, a tota la societat.
Abans el Francesc ha fet esmena de la meva etapa professional i que darrerament havia sigut en un institut on he arribat a tenir un nen de cada país, no? En una classe. I...
Però això t'ho deia abans, perquè sentia sí. aquesta pluralitat.
I era... Aleshores, jo crec que quina sort, o sigui, jo... Quina sort haver tingut el contacte directe amb el pluralisme real. Els països, les religions, les procedències, els nivells culturals, les diferències eren brutals. Però quina sort... Amb la qual cosa penso, quines són les persones que hem tingut la sort d'estimar, de viure, de conviure, no? I això et fa estimar a persones que no són de la teva cultura, que no són del teu món religiós, perquè amb elles has fet camí uns anys, fins que han arribat a marxar de les aules en què tu estaves. No? I per mi ha sigut una sort per entendre... Sense anar amb el llir a la mà, però per entendre a l'altre, no? I per trencar...
I el que t'enriqueix, això.
Trencar barreres.
I quan he viatjat bastant i te n'adones que allà on vas aprens coses noves i costums i maneres de fer i tradicions i te n'adones que a vegades mires molt la teva realitat i no ets l'únic, i vius en un gran planeta que hi ha altres coses que també són coses que et poden afavorir, et poden fer créixer com a persona, et poden fer créixer inclús com a creient, et poden fer créixer inclús com a home-dona, realitats que vius, no? I això és molt important, tindre aquesta visió més oberta, més global.
Suposo que viure al Japó va ser una experiència...
No. Sí, em va ajudar.
Total.
Sí, no, jo diria també l'aspecte que a vegades també es diu, bé, jo sóc nascut aquí, sóc cristià, si hagués nascut en un altre lloc seria una altra cosa. Aquesta relativització també de la fe té un punt, doncs, de feblesa, que també em sembla que l'hem de subratllar, que no és sana, en el sentit que el cristià no és un que exclou ningú, però al mateix temps el cristià és un que creu que Jesús és el camí, la veritat i la vida per tothom. No jo, ni la meva manera d'entendre, ni la meva església, perquè Jesús és per a tots i és de tots, inclús també en el format d'altres religions, altres sensibilitats espirituals. Per tant, des de, ara parlant entre cristians, des de la consciència d'haver rebut aquesta gràcia de conèixer, de trobar el Crist i de ser membre de l'Església, llavors apreciar totes les religions, totes les cultures, totes les sensibilitats.
Continuem endavant. Ara, doncs, recordem que estem conversant en aquesta tertúlia al voltant de les lectures del diumenge 16 de durant l'any, amb el Francesc Figueres, membre de l'equip de la Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona, pertany a la comunitat Betània, amb mossèn Cinto Busquet, membre dels Focolars i responsable de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella, i amb l'Anna Almuni, directora del Secretariat d'Apostolat Seglar, de l'Arquebisbat de Barcelona, i ella també és membre de la institució teresiana. Ara sí, l'Evangeli de Sant Marc i del capítol 6è.
En aquell temps, els apòstols es reuniren amb Jesús i li parlaren de tot el que havien fet i ensenyat. Ell els diu:
veniu ara tots sols en un lloc despoblat i reposeu una mica.
Perquè molta gent anava i venia i no els deixava temps ni de menjar. Se n'anaren, doncs, tots sols amb la barca cap a un lloc despoblat. Però algú els veié quan marxaven. Molts ho van saber i van córrer a peu de tots els pobles i arribaren primer que ells. Quan Jesús desembarcà, veié una gran gentada i se'n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor, i es posà a instruir-los llargament.
Fragment que ens fa pensar que Jesús envia els seus deixebles a anunciar l'Evangeli i a curar, i ells tornen al cap d'un temps i expliquen a Jesús el que han fet i ensenyat, i ell els convida a reposar en un lloc despoblat.
Que bonic, per això, les lectures, com es lliguen del principi al final. Tot queda com tancat, eh? Jo no sé qui fa la distribució de les lectures o com les va fer. Això m'ho sent, si tu potser ens ho pot explicar, però que bonic veure... Aquí hi ha una cosa que m'ha agradat molt, i anem de cara al gra. Diu que Jesús es compadí de veure aquell poble que el seguia perquè necessitava, no? I eren ovelles sense pastor i es posava a instruir-los llargament, no? Jo penso aquí, moltes vegades, en els nostres pastors, en els nostres mossens, que no valorem massa a vegades la tasca seva. Hi ha mossens que dediquen hores i hores i hores, i a vegades doncs, és molt fàcil. Oh, mira, el mossèn ara té l'església tancada. Oh, el mossèn ara no hi és. Però potser el mossèn està portant la comunió als malalts, o potser el mossèn està fent... No? Com, jo me'n recordo quan era petit l'anècdota de casa meva, que els diumenges venia el mossèn a dinar a casa. I això era una cosa que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, que avui en dia això potser s'ha perdut. No sé, mossèn Cinto, si vius per Calella, si això et passa, no? Però a mi era, sí. era un signe de que...
Vaig tirar les cases, també. Vale.
Però és un signe... Jo no sé si a la ciutat suposo que s'ha perdut més, als pobles això es manté, però era molt maco, perquè escoltaves aquell senyor, mossèn Joan Colom, me'n recordaré sempre, de Tona, que explicava anècdotes, i era com, no sé, era... m'instruïa, em formava...
Sí, jo diria pels mossens i per tots, és a dir, per tothom que senti aquesta corresponsabilitat eclesial i aquesta corresponsabilitat a la missió, que és clau la proximitat. Com ens ensenya molt bé el Papa Francesc, crec que cadascú al seu nivell hem de fer-nos propers. I a més és la lògica de l'encarnació, és Déu que s'encarna, es fa propi a nosaltres, prenent la nostra cara d'entrant en la nostra situació concreta. Jo voldria precisar aquesta expressió de se'n compadir, aquesta compassió de Jesús, pensant també en el sentit etimològic de la paraula de compatir, és a dir, compatir amb, fer meus els patiments dels altres, fer meu els sentiments dels altres. Crec que aquesta és una clau de tot el que també ha anat sortint a les lectures d'avui, que així com realment Jesús es va despullar de la seva condició divina i prengué la nostra condició humana, i és a dir, tot el que és nostre, i per tant tot el nostre patiment fins a arribar doncs, a una mort en creu, si nosaltres que anem, ens fem-ho, com deia Sant Pau, plorem amb qui plora, ens alegrem amb qui està alegre, i a partir d'aquí és quan l'altre pot descobrir aquest Déu proper, aquest Déu amb nosaltres, aquest senyor que és el nostre bé, que deia la primera lectura.
M'agrada aquesta... Aquest és també, no?, aquest Sant Compadí. A mi em sembla que Jesús anava sempre rodejat de la gent. Sempre l'evangelitzador sempre té que anar rodejat de la gent. Què vol dir? Dos coses. Per una banda, ajuda a escoltar, entendre, a captar el patiment i la joia, i aleshores pot respondre, pot interactuar, no? Perquè la vida de qualsevol de nosaltres passa pel servei, passa per, per estar amb la gent, no? I des d'aquí m'agrada aquest doble joc que fa avui l'Evangeli, no? Per una banda, Jesús va rodejat de gent. I per una banda, amb els seus, se'ls endú a part, no? És aquesta missió i aquesta intimitat amb Jesús. Les dues coses no es poden separar, perquè només des de la intimitat amb Jesús aquesta compassió, aquesta tendresa, aquesta proximitat es torna presència de Jesús, no? I a mi sí que em sembla que a vegades li donem poca força amb aquest doble joc.
Sí, em sembla que l'aspecte de l'activisme, que no és la característica del cristià, de l'apòstol cristià, que la missió realment és eficaç i és incisiva quan surt del cor, quan surt d'una veritable experiència personal de Déu, d'intimitat amb Jesús, i a partir d'aquí després es comunica. Però un que només va atabalat amunt i avall i organitzant i fent coses i sempre li falta el temps.
És impossible. Jo penso que també és impossible. Si no tens una vida interior, com deies tu, compadir de l'altre vol dir assumir el seu patiment, el seu sentiment, arriba un moment que jo et pot. Sí. Ha d'haver-hi una fortalesa interior per poder fer. Llavors, clar, això ho vius des d'aquesta intimitat que tens amb Déu. Si no, és impossible. No som superwomans o supermans. Vull dir, som persones febles que tenim les nostres debilitats. I, clar, el patiment d'aquella persona, el sofriment d'aquella persona, el problema que tingui aquella persona, et supera. Perquè moltes vegades no tens una resposta per donar-li en aquell moment. Però a vegades una abraçada, a vegades, doncs, no sé, un gest és el que fa possible. I això et surt des d'aquesta vida interior. Perquè moltes vegades buscar solucions, el que deia l'activisme, no, és que buscar... No, potser no és el moment de fer
no
això. Potser aquesta persona necessita ara, doncs, ser abraçada, ser consolada, sentir-se estimada, sentir-se acompanyada, no? I una de les coses que veig moltes vegades quan vas a un enterrament i dius, oh, jo... A vegades li fas aquell gran... No, potser aquella persona necessita ser abraçada i res més. Perquè en aquell moment necessita, doncs, omplir aquest buit d'aquesta persona estimada que ha perdut. O aquella persona que està en el llit, doncs, necessita, doncs, que estiguis al seu costat fent-li companyia, potser sense dir-li res. Perquè a vegades xerrem i fem mal de camp, no? I, en canvi, la companyia, l'estar al seu costat, agafar-li la mà, sentir-se... És el moment, no?
Per mi, l'expressió d'intimitat amb Jesús... Em sembla que és la font d'on les persones canviem, no? A base d'intentar estar amb Jesús, no? Com van canviar els deixebles, no? Van ser nous de debò. I jo penso que va molt per aquí, i és no a l'activisme, sí a un servei sense límits, no? Sense ara no puc, ara... El servei és sense
horaris,
límits, no? No tenia, ni temps de menjar.
Sí. Això també forma part de l'estil del deixeble de Jesús. Jo voldria també dir, pensant a les persones que ens escolten, que també en deu haver, que potser per edat o per malaltia no tenen moltes possibilitats de fer moltes coses, en canvi que des del llit, des de casa, realment podem viure aquesta compassió de Déu cap a moltíssimes persones.
Doncs, si els sembla, ho deixaríem aquí, perquè ja hem arribat al final del temps dedicat a la taula de l'Evangeli, aquest diumenge 16 d'euro al any. Agraïm la col·laboració en el programa. Francesc Figueres, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, mossèn Cinto Busquet.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Anna Almuni.
Gràcies a tots.
També gràcies al Toni Huguet, que ha fet possible la part tècnica del programa. I, com no, gràcies a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, perquè setmana rere setmana ens sintonitzen aquí a Ràdio Estel. Ja saben que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem la nostra adreça electrònica: taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Els esperem diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.